Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Edicions Xandri ha presentat aquest divendres la principal novetat editorial per aquest Sant Jordi. Es tracta dels Crims Nostrats, una obra que plega els relats de 6 escriptors i 6 escriptores que s'han unit per escriure 12 relats del gènere de la novel·la negra, això sí, desenvolupats a partir d'elements simbòlics de la realitat catalana. Què són aquests elements simbòlics? Doncs, per exemple, el seny i la rauxa, la botifarra negra, la moreneta, la lletra C trencada o un bon cop de fals. El llibre sona així.
Arribar?
No.
Ostres, he parlat amb l'inspector i diu que vagis amb compte.
Tranquil, estic preparat pel pitjor.
Aquests cabrons han fet neteja. Ja porten 12 morts.
Fills de puta!
Sembla que segueixen la maleïda pauta catalaneta. No són crims normals.
Què vols dir?
No sé com explicar-t'ho. Són crims com molt d'aquí, molt de la terra.
Ja, el tema del pa amb tomàquet se'ls hi estan anant de les mans.
Sí, Jordi. No sé pas si ens en sortirem.
Mira, saps què et dic?
Els Crims Nostrats, la sensació literària d'aquest Sant Jordi.
Joan Ramon Armadàs, escriptor i editor del llibre, molt bon dia.
Bon dia.
Marc Carreter, productor, guionista i ara també escriptor, molt bon dia.
Bon dia.
Precisament tu, és qui vas dirigir tot això que ara escoltàvem i que els oients també poden veure a través d'un enllaç a Vimeo. I no sé si aquí, Joan Ramon, tu has estat el que ha debutat a la petita o a la gran pantalla.
Sí, doncs la veritat és que en aquest book trailer que vam fer amb el Marc i l'altre lector principal, que és el Miquel Jiménez, que també és un dels sospitosos habituals del llibre, doncs sí, vaig debutar davant de la pantalla, encara que sigui sortint un moment amb una falç darrere d'una porta. Però sí, va ser la meva primera experiència cinematogràfica.
Aquest és el petit tastet per fer-nos una idea del que engloba els Crims Nostrats, una novel·la que arriba perquè a Catalunya agrada la novel·la negra. De fet, en cinema negre s'ha produït, sobretot als anys 50 i 60, un reguitzell d'obres, a Tiro Limpio, Apartado de Correos 1001, Los Atracadores, Distrito Quinto, Un Vaso de Whisky, entre moltes altres que podríem dir. Tant ens agrada això aquí, de la literatura negra, la novel·la negra, el cinema negre.
Jo penso que ara és un moment, a més, que no, ens agrada per si, però que està havent un ressorgiment, un boom de la novel·la negra, i no només de la novel·la negra, sinó de la novel·la negra
amb
pedigrí català, no? Veiem com es multipliquen els festivals, a banda de l'ABC Negra, que potser és el festival per excel·lència. Tenim Tiana Negra, tenim Collbató, tenim Eixample Negre, se n'ha creat un de nou ara, per exemple, l'Espluga de Francolí, que es diu El Vi Fa Sang, i estic segur que això no s'aturarà fins a arribar a una normalitat. A França, sense anar més lluny, hi ha, no sé si són 80 festivals de novel·la negra rotant per diferents ciutats, i tots tenen el seu mercat, perquè és un tipus de històries i de novel·la que agrada, no? A tots ens agrada la intriga, el suspens i veure morir gent i el saber el per què.
També ens agrada, oi, en el cinema, Marc?
Ui, el cinema ens agrada moltíssim, sí. A més, el concepte negre ens dona molt joc, eh?
Ho podran llegir els lectors en aquests 12 relats, cadascun amb la seva marca pròpia, més periodística, més de thriller, més de sang i fetge, com diu un dels títols. De fet, des de l'editorial, des d'Edicions Xandri, també voleu obrir un camí, obrir un apartat de l'editorial amb una nova marca que es dediqui a la literatura negra i en català.
Correcte, sí, sí. En català o en castellà, però com a mínim negre i fet aquí. Pot ser un autor, per exemple, l'Enigma Honyadi, que és un llibre que vam treure a la primera fornada de llibres al novembre, és negre i en aquest cas és en castellà, però l'autor és d'aquí. I és un dels segells que volem potenciar i ja tenim noves idees i estem en camí per la temporada que ve continuar portant negre per aquí a les llibreries.
Parlaves ara dels autors, precisament una altra de les reivindicacions d'aquesta obra, Els crims nostrats, és reivindicar el paper de nous talents, nous autors, en un context on és difícil, si no es té un nom, si no s'han escrit ja moltes coses, trobar una editorial que publiqui la teva obra. Tant se va la qualitat, és difícil fer-ho, i vosaltres preteneu ser una porta a aquests nous autors perquè puguin ensenyar el que són capaços de fer.
Sí, sí, en aquest llibre hi ha una barreja molt sana, tant d'edats com de sexes, com d'autors, podríem dir, novells i consagrats, no? Tenim l'Anna Maria Villalonga i el Sebastià Benassà i el Miquel Jiménez, que són tres autors que han publicat molt, que en saben molt d'escriure i d'escriure en negre. I per altre costat tenim persones com pugui ser la Maite Duarte, que no és tan jove, però com pugui ser la Roser Cabré, que està començant als 30, que és la primera obra de ficció que publiquen, i amb una qualitat que sorprendria moltes vegades perquè està al mateix nivell que tots aquests que comentava al principi, o el Marc Carreté, que el tenim aquí, que tot i que ell escriu en un altre llenguatge, que és el cinematogràfic.
Ara falta el context, oi?
Però és la primera vegada que, en aquest cas, se'l veu publicat en paper, i en aquest sentit, doncs, és novell, i vaja, i també el seu relat, que ara segurament ens explicarà alguna cosa, no és dels que quedi cap a baix, vull dir que destaca i té molta força.
I també dins d'aquest mosaic comentàvem amb l'Alba que no tots els autors venen del periodisme, i això també és un reflex en el relat. Si, per exemple, l'antropologia, la religió també hi és, la biologia,
el cinema.
En alguns casos, el cinema, els cosarà el cinema, es nota que també escriviu com amb clau cinematogràfica, vaja. Jo ho he notat, Marc, en algun relat.
En el teu relat, jo me l'imaginava a la gran pantalla. Vull dir, sí, ja ser trencada, jo entenc que el teu cervell pensa en format audiovisual, era molt possible veure-ho al cinema.
Sí, bé, va ser un repte, oi? Perquè que em toqués la ser trencada, això amb un famós sorteig que es va fer on a cadascú de nosaltres se'ns adjudicava una temàtica, per dir-ho així, doncs d'entrada va ser una mica traumàtic per mi, perquè probablement era l'únic que no volia que em toqués, oi? Però això, no obstant, li vaig saber trobar el què i vam anar tirant del fil per composar aquesta història, que sí, crec que té una narrativa molt cinematogràfica, perquè jo inevitablement
aquest flashback i flash forward,
sí,
que també és amb, sí, literatura, oi?
Està però concebuda una mica com si fos un guió realment, no? Gairebé fins i tot a l'ordre cronològic del que podrien ser seqüències, no?
Es nota la petjada de cada autor, parlem del teu cas que ens acompanyes, hi ha periodistes, hi ha antropòlegs,
i amb la Glòria Fernández, amb Cagatió també es nota, sí, aquest anar i venir de temps i de personatges, sí, sí.
Parlaves ara, Marc, d'aquest sorteig. Pels oients que no ho sàpiguen, explica-nos com va funcionar això, perquè és tot una qüestió una mica d'atzar, de misteri. Com es van adjudicar aquests 12 títols a aquests 12 autors?
Doncs com ara introduïa el Marc, es va adjudicar per sorteig. Vam fer una mica com el sorteig de la Champions. Vam posar els 12 noms d'escriptors i els 12 noms de capítols, que doncs això que n'has comentat alguns abans, Senyor Rauxa, Botifarra Negra, Vall de Bastons, Bon Cop de Fals, La Rosa del Llibre, tot, com deies, amb referents de molt nostrats, que d'això es tractava. I com si fos el sorteig de la Champions, doncs van sortir noms i van sortir capítols.
Hi havia boles calentes i boles fredes o no?
Bueno, hi havia boles a evitar, sí, sí, com passa amb aquests sortejos futbolístics, sempre hi ha algú. El rival difícil en aquest cas era probablement la ser trencada.
La ser trencada. Sí,
sí. Tot i que és curiós perquè és difícil per alguns, perquè, per exemple, tenim l'Anna Maria Villalonga, que és filòloga, que amb la ser trencada hagués disfrutat, i en canvi a mi em toca la ser trencada i em fan pols. I el Marc era d'aquests que diu, si em toca la ser trencada em fan pols. I en canvi,
home, doncs Déu-n'hi-do.
No, en canvi després li ha sabut donar la volta i a la primera pàgina del relat que apareix un crani amb una ser trencada allà inscrita, doncs dius, ostres, això promet, aquí hi haurà molt més per treure suc. I llavors cadascú, a partir d'aquest títol que ni tan sols sabien, van tenir un parell de mesos per crear una història i desenvolupar un fil que d'alguna manera sigui enfocant la trama amb aquest titulet directament, o que aquest element nostrat fos un element important a la història, doncs van parir el seu relat.
Perquè el sabíeu, Marc, els 12 títols que us podien tocar, els 12 possibles?
No, crec que no, jo almenys no els sabia.
Tu no els sabies que hi havia una C trencada per allà al mig fins
sí,
que
sí,
fins
que en sabia alguns, el que no sabia alguns. Era els 12. Sabia que hi havia una C trencada, sabia que hi havia un sang i fetge, que a mi em feia molta gràcia.
Ahà, perquè clar, n'hi ha que són més llaminers, potser,
clar,
oi?
Sí,
a
però,
títol.
Però bé, amb la C trencada... Ostres, la veritat és que estic content una mica
repte,
de la...
també.
Sí. Després a tiro fet a la algun altre dels autors, la Roser, per exemple, diu que li hagués fet molta gràcia amb ella. Però bé, escolta'm, aquí estem.
Al final és un sorteig.
Sí.
Hi havia algun que us feia especial il·lusió que us toqués, per exemple? Tu parles ara del sang i fetge, potser, Marc... Que...
Sí, per raons òbvies, a mi el sang i fetge em feia tilín, per dir-ho així.
Sí, perquè el Marc Carreter, els oients l'han escoltat altres vegades, darrerament en les últimes ocasions per parlar d'Asmodèxia.
Sí, de cinema i de terror, sí.
Joan Ramon, a tu algun que et fes... No sé si els vas triar tu, els
clar,
noms.
Jo tenia...
Tu estàs content amb... Et vas quedar content amb el
sí.
que et va tocar?
Sí, em vaig quedar content i jo partia amb l'avantatge que, clar, jo sí que els sabia tots. Perquè una mica com si fos el Charlie dels Angeles de Charlie,
sí.
Jo movia una mica les peces al principi.
El que movia els fils.
L'únic avantatge que tenia era això, conèixer els 12 títols, i home, sí que n'hi havia alguns que jo em podia dir, però mira, si em toca aquest, podré jugar més o podré jugar menys. Jo la veritat és que tenia una història ja preconcebuda.
Clar, perquè no, quan tries els títols potser ja et ve el que,
clar.
Podria jugar d'aquesta manera o d'aquesta altra, oi?
Correcte, i segons quin em toqués, havia de canviar o la podia adaptar, i llavors ja, clar, jo al meu cap ja anava fent idees.
Tinc un més de 2 mesos, doncs, una mica
sí,
més.
Sí, jo ja et dic, jo en aquest cas partia amb avantatge... I bé, és en aquest cas,
bueno,
el privilegi.
L'honestat s'agraeix, també.
El privilegi de l'instigador.
Per això una mica diem que el sorteig estava manipulat. Jo
sí,
crec que el
Josep
ho ha posat de manifest d'una manera ben clara.
No, però bé, jo estic, a mi em va tocar bon cop de fals i molt bé, estic molt content perquè encaixa perfectament amb la història que tenia al cap.
Aquesta idea.
Que en aquest cas la protagonista és una periodista.
Ara en parlarem
sí.
de tot plegat. Perquè com se'ls va acudir a... unir aquests 12 ítems tan nostres i pervertir-los d'aquesta manera. Com sorgeix la idea de fer aquest joc?
Cadascú el perverteix a la seva manera, i aquí està una mica també la gràcia del llibre, no? El punt de partida és el que comentàvem al principi, la bona salut de la novel·la negra que s'està fent aquí. I com que s'està fent aquí, què millor que posar com a excusa o com a mòbil del crim elements, una simbologia... que és molt nostra, no? I des d'expressions com la pela és la pela, com grafies com la C trencada, o tradicions com el ball de bastons. I a partir d'aquí, doncs, jugar una mica amb la imaginació de cada escriptor, de com estira el fil i perverteix totalment aquests símbols, com la moreneta. Que...
Pobre moreneta.
Pobre moreneta. No, clar. Però aquesta és una mica la gràcia, no? De veure com el talent que tenim aquí és capaç de jugar amb aquesta simbologia, amb aquests elements nostrats, que tenim tan propers, i li dona la volta per convertir-los en això, en un element criminal directament, amb sang i fetge, que és un dels capítols, però...
Més perversos de tota l'obra, gairebé.
Sí, el de sang i fetge és pervers.
La pela és la pela, també, al final és bastant pervers, eh?
Sí.
I rocambolesc.
Sí.
Ho deixem aquí.
La pela és la pela, que li va tocar al Sergi Marzàbal, que viu a Mèxic, que no va poder estar al sorteig i s'ha perdut totes les presentacions, però en canvi... ha fet un relat que té el subtítol Luis Figo ha de morir.
Déu-n'hi-do.
Que si ets culer...
T'arriba, sí, eh?
T'arriba perquè revius d'una manera...
Fins i tot potser sents una mica identificat.
Sí. No, totalment.
Jo crec que el Sergi va plasmar en el llibre sentiments de molts culers en aquell moment en què Figo va deixar el Barça i se'n va anar al Madrid, eh? Sí. Jo crec que molta gent va pensar el mateix que el protagonista de la seva història, que és el Cesc. No Cesc del Barça, sinó un noi que també es diu Cesc i és molt culer. Sí, sí.
I és horrorós reviure allò, eh? Perquè si ets culer, recordes punt per
cada
punt
moment.
Com va anar aquella traïció i penses com el Cesc, que dius, Luis Figo ha de morir. Aquí ho deixarem, no? Perquè llavors ja veurem com acaba el relat. Però com a mínim, a punt de partida, jo crec que tot culer l'ha hagut de tenir.
I l'elecció d'aquests 12 autors, parlàvem d'aquesta barreja d'autors consagrats, autors novells, fins i tot alguns que s'atreveixen per primera vegada a escriure en literatura, com es fa aquesta elecció?
Es fa deliberadament buscant això que deies, escriptors que ja tinguessin una trajectòria, escriptors novells, perquè un dels objectius d'Edition Chandri és això, no podem publicar tots els escriptors novells, però sí intentarem donar una oportunitat. Paritat, homes, dones, perquè hi ha talent per tots dos costats, i equilibri d'edats. I a partir d'aquí, doncs, amb l'altre editor, l'Eduard Tanguita, d'alguna manera ens tanquem un dia i fem una llista, així com vam fer una llista de noms de capítols, mm-hmm. fem una llista de noms d'escriptors i escriptores, i en funció d'aquests paràmetres, d'edat, sexe i trajectòries diferents...
Perquè fins i tot està pensada, la distribució dels capítols, s'alterna home-dona, home-dona, mm-hmm. i també una mica la temàtica, oi?
Sí, sí, hi ha hagut molta feina a la cuina abans de veure el llibre com el veieu ara, doncs tant d'això, tant de tria d'autors, tant de l'ordre dels capítols, quin posem al principi, quin posem més endavant, perquè, per exemple, no podies començar amb el de Sang i Fetge perquè la gent se t'espantaria.
Un xic.
Sí, 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 en canvi, comença en aquest cas el relat de l'Anna Maria, que és un relat d'alguna manera amable...
Graciós,
que és,
fins i tot, no? Que sí, aquest punt de novel·la negra, però també amb un toc d'humor i de sarcasme. Relats... També molt típic català, aquesta sàtira, oi?
Sí, sí, i molts relats tenen dosis més elevades o més baixes d'humor negre, mm-hmm. que també... juga molt amb el gènere, i per tant l'ordre també està molt pensat i té un perquè, no? Perquè el lector viatgi per tots aquests relats
d'emocions,
que tingui pujades i baixades i que no comenci molt amunt i acabi molt avall, en el sentit de, per exemple,
buscar un equilibri,
correcte,
buscar un equilibri, sí, sí, sí. entre les diferents històries. Escolteu, aprofitant que ens acompanyeu vosaltres dos, que sou precisament dos dels autors de les 12 històries, parlem una mica, sense fer spoilers en la mesura que es pugui, de les vostres dues històries. Marc, la primera vegada que escrius per al paper, per llibre, diguéssim, sí, no? Sí. No, una història per ser llegida i no per ser vista. T'ha agradat l'experiència? Com t'has sentit? Com l'has viscuda?
Bé, m'ha agradat moltíssim. D'entrada, potser el més nou per a mi ha sigut escriure sense limitacions, sense pensar en les limitacions pressupostàries, no? Quelcom que quan escrius per cinema et veus molt condicionat. També m'he trobat les limitacions del número de pàgines amb què hem tingut una mica d'estira i arronsa amb el JR, però que al final li hem trobat el punt. I bé, això, m'ho he passat molt bé, puguem descriure una mica els espais, les localitzacions, que també per mi són localitzacions molt cinematogràfiques, com és el cas de l'antic casino de la Rabassada, que és una mica on passa bona part de la història, o el barri del Raval, que també ens dona molt joc, i per mi ha sigut fascinant. Al final, a mi el que m'agrada és explicar històries. Probablement el cinema és el meu mitjà predilecte o natural, per dir-ho així, si és que es pot dir. Però bé, la literatura o el paper també. Espero, ara en vull més. Ja li he dit al JR, ja li estava tirant la canya aquí fora, ja l'estava apretant per fer-ne més. Sí, sí, ha sigut una molt bona experiència, la veritat. I com a projecte també ha estat fascinant compartir amb tot aquest equip de gent i d'autors i d'escriptors i dos editors joves i emprenedors i molt bona gent tots.
El teu relat, el títol ja el sabem, és el de Ser trencada. És una barreja de realitat i de ficció, perquè parla una mica de la història del Gran Casino de la Rabassada. Hi ha elements, no sé com dir-ho, perquè tampoc voldria avançar-me, perquè lo interessant del llibre és descobrir la història i les incògnites de crònica negra al voltant del Casino de la Rabassada, que són reals, però a partir d'aquí tu desenvolupes la teva història en ficció. De fet, aquí a Sant Cugat, el 2012, si no m'equivoco, al monestir de Sant Cugat es va fer una exposició del casino, sí, de la Rabassada. Sí, sí. L'havies vist o no?
No, me la vaig perdre. Ha estat casualitat. Me la vaig perdre i la veritat és que em fa molta ràbia haver-me-la perdut. Lo de ficcionar a partir d'històries reals o llegendes o localitzacions catalanes, sobretot de Barcelona, que n'hi ha moltes, és quelcom que a mi em fascina. De fet, ja hem treballat en algun projecte on ja fèiem això. I el Casino de la Rabassada dona molt joc, perquè probablement és un dels edificis més colossals que es va construir aquí a Catalunya a principis del segle XX, i va tenir una existència molt, molt efímera i molt desgraciada, no? Perquè va durar aproximadament uns 30 anys. Hi han llegendes i històries negres al voltant, hi ha la famosa sala dels suïcidis, mm-hmm. i tot això ho posava molt bé per intentar estirar del fil a partir de la troballa de dos cranis gravats amb una C trencada per part dels protagonistes, que són dos documentalistes o dos periodistes, i una misteriosa trucada. I a partir d'aquí comencen a estirar dels fils, a buscar informació, a les biblioteques, a una llibreria de llibres rars i vells, i van trobant un filó.
La llibreria també existeix?
D'alguna manera tot existeix. Tot és com si hi ha coses autobiogràfiques, que és una pregunta que jo sempre m'he fet en els llibres.
Quina part hi ha de l'autor en quin d'aquests personatges?
Sempre hi ha, no sé, noms que fan referència a algú que coneixes, o amb la llibreria de... Aquesta llibreria de llibres rars i vells, bé, amb la que jo m'inspiro està al carrer Canuda, per dir-ho així, no? Jo la situo al carrer Mirallers, perquè el carrer Mirallers és on hi havia la casa de l'oració, que és on es feien els exorcismes de mossèn Cinto. Vull dir, barreges coses i al final va sortint la història. Però sí, una mica el que anàvem al principi de la pregunta és, surt la inspiració d'una història o d'una llegenda real, no? I en aquest cas, a més, la localització del gran casino, dels vestigis que queden, és molt cinematogràfica i...
Totalment.
I si teniu ocasió d'anar-hi, és realment de pel·lícula. Doncs en això estem.
També hi ha aquesta piqueta d'Ullet que compartiu tots dos a Sant Cugat. El Gran Casino es troba a Collserola, a parc d'aquí de Sant Cugat compartit amb Barcelona. I Joan Ramon, tu també fas una piqueta d'Ullet a la ciutat, ho fas a través del vi,
sí,
del Màrius Barranc de la Bruixa, que no sé si t'agrada tant com el protagonista de la teva obra.
No, l'he provat i la gent del Celler Santa Maria han fet una molt bona feina amb el vi, no sóc ni molt menys un expert, però sí que, com tu dius, una picadeta d'ull a la ciutat, encara que el relat no passi ni els personatges siguin d'aquí, doncs fem una petita picada d'ull, com sempre intento, encara que sigui de passada a les novel·les.
Com deia Joan Ramon, la teva història, la protagonista és la Laia, una periodista a qui li encantaria escriure sobre un succés que està passant, que és el cas dels apps assassinats, on el protagonista és el Jofre Montmany, que tu ja el descrius d'una manera com un jove carismàtic que s'assembla molt a un personatge, vaja, que ens pot recordar un personatge que està ara molt de moda al cinema, que podríem dir que és el Christian Grey, pot ser que a més el protagonista també en fa referència, no? M'equivoco.
Sí, sí, sí.
Perquè m'ha recordat a dos personatges,
No t'equivoques, la referència a Grey hi és.
La referència hi és.
Però en aquest cas... Perdó, acaba.
No, perquè el descrius com un empresari jove, guapo, multimilionari i educat, és el Mark Zuckerberg català.
Sí, sí.
I ella també es queda com una mica impressionada, no?, de lo guapo que és aquest noi.
És, com tu dius, podria ser un Grey més Zuckerberg català, tot i que en aquest cas la inspiració de Christian Grey no la tinc en ment ni molt menys. Però no he llegit els llibres ni he vist la pel·lícula, però sí que coincideix molt bé amb el personatge, perquè més o menys m'he informat de com és, tot i que en aquest cas no em serveix a mi d'inspiració, però sí que té similituds amb el Grey.
La psicologia llavors podria ser una mica de Dexter?
Hi ha una mica... Home, més Dexter que Grey, segur.
Més Dexter
que Grey com a inspiració del relat, ja segur. Però bé, el com bé dius, el relat ja és bàsicament a dos personatges. La Laia, que és la periodista, que està fins als nassos de parlar de corrupció, perquè és una periodista de successos i sempre li toquen a la Ciutat de la Justícia parlar de que si el 3% i està una mica fins aquí. I ella vol, doncs, una miqueta d'acció, no? Els típics casos d'això, d'assassinats, i aquest, el dels assassinats, li fa especial gràcia també pel tipus de sospitós, no? Hi ha aquest empresari català, que és un dels...
A més, ella és la primera en parlar-ne, oi?
Correcte.
La que fa el primer breu, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, li toca fer el primer breu d'escolta, ha passat això, han trobat una noia allò a trossets, i ella és la primera que li toca fer el breu, perquè està de guàrdia aquell dia, però després, quan el cas...
Li foten el tema.
Sí, és el que passa, que els jefes sempre es queden als carmelets i ella, doncs, continua fent corrupció i coses d'aquestes i, en canvi, se li queden al cas als jefes. I ella, doncs, té aquesta, com a bona periodista que és, les ganes de parlar d'un tema gran i d'aquests escabrosos. I casualitats de la vida, sortint un dia de la feina, es troba el sospitós dels assassinats i, com a bona periodista que és, l'aborda i li diu, escolta, jo et vull fer una entrevista. I ell accepta.
I aquí es desenvolupa,
sí,
tota la història.
Correcte, i a partir d'aquí hi ha tot el... En aquesta entrevista, doncs, com deies, és un relat que bàsicament té dos personatges, per molt que hi hagi pocs secundaris, i és el joc entre la periodista i aquest sospitós d'un doble assassinat, on veurem algunes referències a l'hora de crear els personatges. En el cas de la periodista els tinc més a mà, ni que sigui per defecte professional, però no havia fet mai un personatge periodista i en tenia ganes, I l'he fet noia també, doncs, per allò que diguin de que no és gaire autobiogràfic, no? Així com a mínim, allunyes... I a més, jo no he fet mai successos, cosa que també m'allibera
De tota culpa.
Sí, 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 sí.
Perquè els personatges de la història, a totes dues, ens han recordat algun moment a personatges coneguts de casa nostra.
A veure, el Grey no m'ho havien dit, a veure qui et dius tu.
No, no els direm. Són tot...
No ho direm.
És allò que diuen que qualsevol similitud de la realitat és pura coincidència o no?
A veure, digues, digues.
Es parla d'un Jordi Clarà. No sé si seria un altre Jordi.
No, també. Aquest concretament és un nom...
Inventat.
A l'atzar, sí.
Doncs deixem-ho aquí, no volem fer més spoilers. Aquest vespre, presentació novament dels Crims Nostrats a Girona, a la llibreria 22. Tothom convidat, oi?
Tothom convidat, home, i tant, sí, sí, de Sant Cugat o de Girona o de comarques gironines, que potser ho tindran més a mà, però i tant, que tots vinguin a conèixer els Crims, perquè hi ha històries molt interessants, amb veus molt diferents, i tot, doncs, amb una realitat molt, molt propera.
Doncs una nova proposta per Sant Jordi que se'ns acosta imminentment dijous de la setmana que ve, els Crims Nostrats d'Edicions Xandri, amb aquestes 12 obres de 12 autors de casa nostra, amb 12 històries molt catalanes. Marc, Joan Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos una mica aquesta
gràcies
obra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.